Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. La primera promoció de l'escola La Mirada es gradua aquest divendres i diu adeu a una etapa educativa de 9 anys que aquest grup de nens i nenes ha viscut íntegrament en mòduls. La promesa d'una escola nova al Parc del Bosc de Volpelleres, primer, i a la Guinardera, després, ha marcat la seva infantesa i ha afegit un component reivindicatiu a la seva primera etapa escolar. Una etapa que tant l'alumnat com les famílies tanquen amb el cor dividit entre l'orgull pel projecte educatiu del centre i la decepció per les instal·lacions i la falta de compromís polític en la construcció de la nova escola. Cugat Mèdia ha parlat amb un dels alumnes del sisè, Quim Gilabert, el seu pare, el Marc Gilabert, la directora de La Mirada, Clara Casso, i la secretària de la Junta de l'AFA del centre, Leire González, per conèixer de prop la seva experiència. És un reportatge en vídeo que poden trobar a www.cugat.cat. I la plaça d'Octavia és l'escenari aquest divendres de 5 de la tarda, 8:45 del vespre, de la primera edició de Vacances de Llibre, una celebració que vol enllaçar el final del curs escolar amb el plaer de la lectura. Les llibreries Paideia, el Pati de Llibres, La Salvatge i el Celler de Llibres s'han unit per oferir, amb el suport de l'Ajuntament, una tarda de parades de llibres, contacontes, espectacles infantils, jocs de taula i també signatures d'autors i d'autores. L'Ajuntament de Sant Cugat ha proposat instal·lar el passatge de la marxa infantil al costat del rocòdrom i de la comissaria de la policia local, la unitat mòbil de la Policia Nacional, que haurà de prestar el servei de renovació de DNI i passaport. Aquesta fórmula provisional s'ha plantejat després del tancament de l'antiga oficina fa gairebé un any, una decisió sorpresa i precipitada, segons ha qualificat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, durant l'entrevista de mig mandat a Cugat Mèdia. I l'EMD de Valldoreix vol que a la vila pugui haver-hi habitatge assequible. Tot i que l'administració descentralitzada no té competències per fer-ho per si mateixa, aquest dijous ha posat de manifest el seu compromís. Ho ha fet a la Junta de Veïns de juny, on s'ha donat llum verda al compromís per construir el patrimoni municipal de sòl i habitatge de l'EMD. Aquesta eina legal, recollida a la legislació urbanística catalana i estatal, permet a les administracions locals gestionar de manera separada i finalista els béns i recursos vinculats al sòl públic i a l'habitatge. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull d'entrevistes, les més destacades dels últims dies, preparades especialment per a ser consumides ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Ens acompanyeu? En el resum d'aquesta setmana hem inclòs temes com la situació de l'emprenedoria femenina, una fórmula per fer diners i algunes receptes refrescants per passar l'estiu. Comencem per la proposta empresarial. Des de Terrassa vam preguntar pel moment en què es troba l'emprenedoria femenina a casa nostra i també a l'estat espanyol. Sergi Estapé es va interessar pel tema i el va abordar amb l'Ivet Riera, que és consultora de l'àrea d'emprenedoria i creixement empresarial de la SECOT, per saber també quins són els reptes que afronta. De Terrassa passarem a Sant Cugat, on sembla que algú té la fórmula per fer diners. Es tracta de l'economista santcugatenc Teodor de Mas, amb qui va conversar la nostra companya Eva Garrido. I quin és el secret? Doncs, si el voleu saber, no us la perdeu. I acabarem al Prat de Llobregat, perquè la nostra xef de capçalera, la Clàudia Sanfeliu, ens va oferir una sèrie de plats refrescants en aquesta època de calor. Des del salmorejo a les cremes fredes, passant per les amanides. Unes quantes receptes que ens ajudaran a combatre la calor a la cuina. Tot això concentrat en la pròxima hora que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem!
La
La patronal SACOT va viure una jornada per abordar el tema de les dones i l'emprenedoria. Per aprofundir en aquesta situació, el nostre company Sergi Estapé conversa ara amb l'Ivet Riera, que és especialista d'aquesta entitat terrassenca. Bona tarda.
Bona tarda, doncs estem amb l'Ivet Riera, que és consultora d'emprenedoria de l'àrea d'emprenedoria i creixement empresarial de la SACOT. Ivet, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Vau fer aquesta jornada sobre dones emprenedores, què tal, com va anar això?
Va anar molt bé, estem molt contents amb el resultat que vam obtenir. Totes les persones assistents van estar molt contentes de tot el que vam explicar i sobretot de conèixer casos reals de persones que han emprès, dones en aquest cas, a la nostra ciutat, aquí a Terrassa.
I quin seria l'estat de l'emprenedoria femenina a Catalunya i a Espanya en aquests moments? No sé si teniu dades o hi ha molta dificultat. Quin és l'estat?
El que veiem és que l'estat de l'emprenedoria femení és positiu, és a dir, any a any la xifra de dones que es donen d'alta com a autònomes va incrementant-se, i tot i que encara queda espai per arribar a la paritat, anem avançant. De fet, l'Associació de Treballadors Autònoms diu que ara mateix del total d'autònoms a Espanya un 36,9% són dones. Llavors, mica en mica ens anem acostant. I pel que fa a Catalunya, en els últims 10 anys, entre el 14 i el 2024, hi ha hagut un saldo positiu de 21.000 dones, no? 21.719 que s'han donat d'alta d'autònoms. Llavors, veiem que anem per bon camí, però encara hi ha espai per millorar.
No sé si hi ha comunitats autònomes on la dona ho té més complicat o ho té més fàcil o no.
Amb altres comunitats no et sabria dir si és més complex o no, però sí que et puc dir que, per exemple, a Catalunya la Generalitat ha executat o promou el que seria la xarxa Empren, des de la qual SACOT hi formem part, i aquí el que oferim és assessorament sense cost a tota persona emprenedora per desenvolupar el projecte. I a més la Generalitat no només s'ha quedat aquí, sinó que ha obert un portal web que es diu Dona Empren, i que també està pensat per donar visibilitat a tota la tasca que fan les dones emprenedores i donar suport a les empresàries i dones emprenedores del territori. Llavors, pel que fa a Catalunya, sí et puc dir que s'estan fent coses i s'hi està treballant per impulsar aquesta emprenedoria.
Ho deies abans que s'ha incrementat el nombre de dones emprenedores, però sí que encara costa trencar una mica aquests estereotips, no?, en aquest sector.
Sí, encara hi ha algunes coses, no?, algunes barreres en temes d'estereotips per trencar. Per exemple, a la jornada que comentaves l'altre dia, que vam realitzar, una de les testimonials ens comentava, no?, que ara s'ha associat amb un home, tenen un projecte ells dos, i ho deia, no?, que estàvem fent, per exemple, reformes al local, i tot i que les obres les portava ella, cada cop que hi havien de fer algun comentari es dirigien al soci, a l'home, i ella deia, no, parleu-me a mi, que sóc jo qui està portant això, no? I són petits exemples, petits detalls que veuen que encara hi ha estereotips i que les dones s'hi estan trobant a dia d'avui.
Les etapes de procés de creació d'empreses, el percentatge d'homes emprenedors és superior a les dones. No sé si hi ha alguna mena d'explicació, és un reflex una mica d'aquesta societat que encara no arriba a la paritat necessària, no?
Sí, veiem que els homes, com bé comentes, el percentatge d'emprenedors és superior. Aquí sí que veiem, no, que els estudis comenten que hi ha un seguit de barreres que afecten a les dones i que això fa que creïn menys projectes emprenedors, no? Algunes d'aquestes barreres poden ser que són més reflexives. Les dones tenen més tendència a reflexionar molt més tot el projecte emprenedor, mentre que potser els homes són més llançats. A més, la dona sempre té molt present aquesta conciliació de la vida laboral i familiar, que li fa a vegades tardar més o tenir més, dubtar més a l'hora de donar-se d'alta com a autònoma. També altres barreres són el finançament, costa, o diuen els estudis que les dones tenen menys probabilitat que els homes d'aconseguir finançament, i també una barrera que afecta molt a les dones és aquesta part d'estereotips i sobretot el síndrome de la impostora, no? Que és aquesta minusvaloració que té una persona i que creu que aquests mèrits que està assolint o que pot arribar a assolir no li són merescuts, no? I dic, això també afecta amb homes, amb dones, diuen els estudis que és superior, no? I una mica tota aquesta barreja de barreres i casuístiques fan que a les dones els costi més prendre aquesta decisió d'emprendre.
O sigui, parlaves de, per exemple, la conciliació familiar, tot el tema de les baixes maternals s'ha equiparat, no? És a dir, ara també els homes se'ls hi donen uns temps per això, vull dir que, tot i això, doncs sembla que encara la dona sembla que tingui com el paper principal en tema de conciliació familiar.
Sí, aquí el que es veu també és que, clar, si és un projecte liderat per una dona i està ella sola, clar, sempre pensa en el i què passarà quan em quedi embarassada, no? Què passarà amb l'empresa? I aquí hi ha aquests dubtes, no? En aquests potser mesos més inicials, no? Del naixement de la criatura, i això genera dubtes i una mica barrejat amb tota aquesta part de que les dones acostumen a ser reflexives, més reflexives, doncs costa i impacta. És un element que es té en compte. Vull dir que
De totes formes, i bé, no deixa de ser una mica similar al que passa amb el món de les persones assalariades, no? Que també hi ha empresaris que prefereixen no agafar dones per si es queden embarassades. Això segueix sent una cosa que està passant avui en dia.
Sí, les dades diuen que segueix passant. Sí que és veritat que cada cop menys, perquè també estan sortint normatives i reglaments, no? per evitar, doncs, aquesta discriminació i que busca la igualtat efectiva entre homes i dones. Llavors, tot i que evidentment aquestes coses a vegades segueixen passant, també des de les administracions s'estan prenent mesures, no? per donar-li la volta.
Parlava sobretot del finançament, que potser és un dels punts, tots són importants, però és el punt potser més important, pot ser l'escull més important per de cara a una persona que vol emprendre, però clar, no tothom té els diners sempre a l'abast, no?
Sí, i aquí el que es veu és això, que quan una dona va demanar finançament, normalment demana menys del que demanaria un home pel mateix projecte, que això també va una mica relacionat amb el que dèiem d'aquesta reflexivitat i prudència que potser tenen les dones a vegades a l'hora d'emprendre, però també diuen els estudis que reben menys o tenen menys probabilitats de rebre aquest finançament. El que sí que és important destacar és que normalment les dones, com a primer mitjà per finançar un projecte, acaben recorrent a familiars, amics i capitalització de l'atur, que no oblidem que és una de les vies més clàssiques de tota persona per emprendre un projecte i que és de les més comuns.
Parlaves abans d'accions per part de l'administració per evitar precisament aquestes desigualtats. No sé si en el camp empresarial també, no sé si es duen a terme accions o també es fan objectius o projectes perquè no passi aquestes coses.
Sí, vull dir, com deia, hi ha aquesta llei per la igualtat efectiva de dones i homes, també hi ha un reial decret que va relacionat amb això, i pel que fa a l'àmbit empresarial, no, per exemple, nosaltres des de FECOT, des de la patronal, doncs, estem compromesos amb aquest tema i per això disposem d'un departament específic que ajuda a redactar plans d'igualtat per a les empreses i que els ajuda a treballar-lo, i també estem creant continguts en formats de guies i videocaps sobre la perspectiva de gènere, no? Amb aquesta voluntat d'informar i conscienciar.
No sé si la por al fracàs també podríem incloure-la dintre aquestes barreres que parlàvem abans, Ivet.
Sí, sense cap mena de dubte. La por a aquest fracàs és essencial, no? Sobretot també, i tornant, que les dones a vegades solen ser més reflexives, i aquesta por al fracàs, que estàs comprometent uns diners que potser has demanat, i tot això s'ajuda, s'ajunta i fa que a vegades costi més, doncs, prendre aquest pas, no?, de tirar endavant. Sí que és veritat també que encara que hi hagi aquestes barreres o aquesta por a l'hora de tirar endavant projectes, el que sempre es recomana a les dones és que puguin accedir a programes com el que comentava de la xarxa Emprèn, perquè les dades diuen que amb mentors i amb xarxes de suport que ajudin aquestes dones emprenedores es pot donar la volta, és a dir, que a vegades el que necessiten és aquest recolzament d'algú que els digui sí, endavant, tu pots, no et deixis endur per al que et diguin altres o per aquestes pors pròpies, no? Vull dir que aquí animar totes les dones que tinguin una idea a acostar-se a qualsevol punt del territori de la xarxa Emprèn, que nosaltres des de FECOT també ho som, i que s'acostin i demanin assessorament perquè això els pot ajudar a trencar aquestes pors i el fracàs, no? Que a vegades sempre hi és aquesta por, doncs que s'acostin i que demanin assessorament.
I també una mica falta pedagogia, no? Per aquesta estigmatització, no? Parlaves d'aquest cas d'aquesta dona que us comentava que ella s'encarregava de les obres i s'anaven dirigint al seu soci quan la que se n'encarregava era ella. També una mica de pedagogia, no? Que la gent també, els homes en aquest cas, doncs, sapiguem que les dones estan capacitades perfectament per dur una empresa i per emprendre, no?
Exacte, totalment. Sí que encara cal una mica aquesta tasca de conscienciació general, no? Que tant un home com una dona poden estar en el mateix tipus d'empresa i fer la mateixa tasca. I una mica relacionat amb això, per exemple, encara hi ha alguns sectors empresarials molt masculinitzats, no? Per exemple, el sector de la construcció, el 17% dels homes autònoms estan dins del sector de la construcció, mentre que amb dones és un 3%. Llavors aquí veiem que també no només és en l'educació el tractar amb la persona, sinó que també hi ha sectors clarament masculinitzats i feminitzats i que també se li ha de donar la volta.
També passa per això en el vessant de càrrecs directius quan parlem d'empreses, no? Vull dir que les diferències també encara són molt, molt exagerades, no?
Exacte, es diu que a Catalunya més o menys un 20%, entre un 20 i un 25% dels càrrecs directius són ocupats per dones. Llavors, aquí la conclusió que en traiem és que s'està perdent talent, no? Perquè actualment els nivells educatius d'homes i dones estan molt igualats, llavors aquí s'està perdent talent. També hi ha molta feina a fer per igualar aquesta casuística.
Serien els motius, podrien ser els mateixos motius o similars al de el tema de l'emprenedoria, també en aquest cas dels càrrecs directius, o no?
Clar, aquí les casuístiques serien diferents, no? Perquè al cap i a la fi parlem d'una estructura empresarial, no? Quan parlem d'emprenedoria és la persona amb les seves pors. Quan parlem de càrrecs directius, doncs ja hi ha una estructura de l'empresa que, per X motius, ha pres unes decisions, no? A l'hora de fer accedir a càrrecs directius a una persona o una altra. Aquí sí que caldria, doncs, una anàlisi en profunditat del perquè de cada una d'aquestes decisions.
Ja per acabar, Ivet, no sé si veu parlar de reptes de futur per millorar-ho, no sé quines conclusions més o menys en aquestes jornades va arribar per intentar millorar tot aquest aspecte.
Sí, una de les conclusions, i per exemple una de les testimonials ho deia, és no ens hem de quedar amb les xifres i que aquestes xifres ens facin fer-nos petites, sinó que hem d'utilitzar les xifres per donar-li la volta i per entendre que nosaltres som capaces de fer igual que els homes i d'estar amb la mateixa igualtat i que hem de donar la volta, empoderar-nos i tirar endavant els nostres projectes sense por i creure'ns-ho, no deixar-nos espantar, no?, per totes aquestes dades que ens diuen que encara hi ha camí per fer.
Doncs, sens dubte, intentar que no es perdi aquest talent, com deies, i que aflori, doncs, bueno, aquesta paritat que es vagi arribant, perquè és evident que de talent n'hi ha, i molt, en el sector femení. Ivet Riera, consultora de l'àrea d'emprenedoria i creixement empresarial de la FECOT, moltes gràcies per il·lustrar-nos sobre aquest tema i recordar-nos el que veu tractar en aquesta jornada sobre dones emprenedores, reptes i èxits. Moltes gràcies.
A vosaltres.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats. és, és el somni de moltes persones, però també és el títol del llibre de l'economista santcugatenc Teodor de Mas. A partir de la seva experiència i de la seva nissaga familiar, l'autor entra en matèria explicant conceptes econòmics i anècdotes vitals per a una millor gestió en el dia a dia, amb l'objectiu d'estalviar, fer-nos rics i així alliberar-nos de l'obligació d'haver de treballar per a tercers. Teodor de Mas, que ha compartit la seva visió amb la nostra companya Eva Garrido en aquesta conversa.
Teodor, en primer lloc, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Cugat Media. I vull arrencar aquesta entrevista preguntant-te per tu quina creus que és la relació que tenim els catalans amb els diners. És a dir, quina d'aquestes actituds creus que predominen els catalans? Som una societat estalviadora o vivim per sobre de les nostres possibilitats? Com som els catalans amb els diners?
Sense voler generalitzar molt, jo crec que venim d'una societat estalviadora, perquè normalment la societat agrícola, quan depenem de la pluja i del temps, som tots estalviadors, perquè si no, si depenem de la collita ens moriríem de gana. Però a mesura que arribem a les ciutats, comencem a oblidar-nos de que depenem del temps, depenem de la sort, depenem una mica del que abans li hauríem dit Déu. Llavors deixem d'estalviar i ens passem al costat fosc de només consumir, pensant que el nostre sou, la nostra feina, la nostra parella és per sempre, i no és així.
Com influeix la nostra història i tradició a l'hora de com gestionem els diners? És a dir, tu has notat alguna diferència notable en com gestionem els diners els catalans i com els gestionen altres regions d'Espanya o d'Europa?
Jo crec que tant com dir els catalans no ho diria, sinó diria en funció de quins avis tenim. Els nostres avis, cada un d'ells, els 8 avis, doncs, han tingut una història personal de lo que et dic, la distància que tenen amb el camp, quant temps fa que no són pagesos o quant temps fa que no són agricultors, quant temps fa que han arribat a les ciutats. I a partir d'aquí és diferent si han sigut empresaris, que vol dir que han hagut d'estalviar i invertir, han hagut d'innovar, o han sigut sempre botiguers, o han sigut sempre funcionaris. Això és el que més ens condiciona com a persones i com a avis ens ho transmeten a nosaltres. Siguem catalans, siguem de Valladolid o de Sevilla.
D'això també en parlarem, però a mi em sorprèn molt, no sé si tu també ho consideres així, és que els catalans, o si més no així en general, tenim un tabú a l'hora de parlar de diners, especialment quan volem parlar de quan guanyem, no? Per què creus que ens costa tant compartir aquesta informació?
Jo crec que és un problema bastant europeu, que els americans no tenen, o el món anglosaxó no té. O sigui, és un problema català, clarament. Potser a Catalunya seria dels pitjors llocs d'Europa on el tabú és més fort, però aquest tabú el compartim amb els francesos, el compartim jo crec que amb els alemanys, inclús amb altres zones d'Europa, i és un tabú que jo crec que ve des del moment en què es va definir l'estat del benestar, en què vam intentar igualar les classes socials, descobrir que no estan igualades del tot i que segueix havent gent que guanya 10, 100 vegades més que els altres, no ho suportem, perquè ens agradaria viure en una espècie de món perfecte, una happy society, on tothom guanya entre 1 i 3. I quan descobrim que hi ha gent que guanya 10, 100, 1.000, ens costa acceptar-ho. Llavors preferim no dir-ho i viure feliços.
Teodor, el subtítol del teu llibre és El mètode judeo-català per estalviar i fer-se ric. I al llibre parles molt dels teus orígens jueus i de com ha marcat a la teva família. Creus que la riquesa o el tracte amb els diners és una cosa que es conrea a través de les generacions?
Sí, de fet el subtítol no diu el mètode, diu un mètode. Vam trobar massa agosarat dir-li el mètode perquè seria massa ambiciós. És un mètode judeocatalà, com que jo sóc judeocatalà, doncs és un mètode el meu. Però crec que sí, clarament, com ens gestionem econòmicament i jo diria que inclús emocionalment, ens ve dels avis, dels pares, dels oncles, del barri, de l'escola, dels amics. És una cosa que ens venim molt condicionats per on hem nascut.
O sigui, que si hem tingut uns pares que en diríem maforadades, després sortiran uns fills una mica que gastaran més o menys i la relació amb els diners serà més...
Jo crec que ens influeixen, ens poden influir com un model o com un antimodel. O sigui, si el nostre avi era maforadada, podem decidir que era un bon model o que era un mal model, però en qualsevol cas ens influeix.
En una entrevista vas dir que estalviar és antisistema. Pots explicar una mica més per què vas dir això? Per què creus que estalviar és antisistema?
Bé, perquè vivim en una societat que és de consum. Llavors, ja ho diu la definició, societat de consum no parla gens de l'estalvi. De fet, l'estalvi és l'anticonsum. Per tant, si la societat és de consum, qui estalvia està fent just el contrari del que la societat espera d'ell. Per tant, és un antisistema.
En el llibre també afirmes que els rics saben estalviar, però el que realment saben és invertir bé. Quina és la diferència entre estalviar i invertir i per què creus que és tan important entendre-ho? Una cosa és estalviar i l'altra és invertir.
Sí, jo crec que el primer pas, i de fet és el més difícil, és estalviar. Per això que dèiem d'aquest antisistema. Antisistema en el sentit de que si no feu res, si no us esforceu, acabareu gastant-vos tot. O sigui, si realment viviu el dia que marxeu de casa els vostres pares cobrant una nòmina o cobrant unes factures i amb allò vivint, el sistema és prou llest, prou espavilat per acabar-vos portant a consumir el 100% o més del 100% del que ingresseu. Per tant, estalviar antisistema, heu de fer un pressupost i dir, no, només em gastaré el 75% del que guanyo. A partir d'aquí estalviareu i tindreu un problema. Perquè un cop estalvieu, no té sentit estalviar si no ho invertiu. En el moment en què estalvieu, us tornareu per força inversors. Llavors, ser inversor no és fàcil, però és molt més fàcil que ser estalviador, i llavors ja és qüestió de formar-se, de llegir llibres, de preguntar, d'anar a la universitat, de mirar vídeos de YouTube, de mirar-se Substacks, de llegir, el que sigui, heu de saber invertir. Però, de fet, invertir, jo sempre dic que és trivial, és molt senzill invertir. El que és difícil és estalviar.
Però quan estalvies, clar, vivim avui dia, clar, estalviar és important, però avui dia el que tu dius és important invertir, perquè estalviant no creixen els diners, si no els mous, no?
Exacte, estalviar...
Avui dia no treballen els diners als bancs gairebé.
Exacte, està millorant, però estalviar no és suficient. O sigui, estalviar no és prou, després d'estalviar automàticament heu de començar a invertir, perquè només estalviant, excepte si estalvieu molt, tinc un amic d'aquí a Sant Quat que es diu Oriol, que és estalviador compulsiu, i ell només estalviar no ha aconseguit, però normalment estalviant no és suficient per acabar-vos alliberant de l'obligació de treballar. Heu d'estalviar i invertir. I invertir per fer què? Invertir per intentar batre la inflació. Que la inflació és les pujades de preus que us roben part del vostre estalvi. Si la inflació és un 3%, heu d'invertir per com a mínim recuperar aquest 3%.
I parlant d'estalviar, no? I de tenir un racó pel futur, per això que em diuen els imprevistos, moltes persones creuen que tenir diners els farà, que tenir més diners els farà més feliços. Quina opinió et mereix aquesta creença?
Com a economista a la universitat ens explicaven que els diners són un factor higiènic, llavors un factor higiènic vol dir que només la falta de diners et fa infeliç, però tenir diners no et fa feliç, o sigui, només et fa infeliç no tenir-ne, vale? És l'absència de diners que provoca infelicitat, però un cop en teniu de diners és bastant neutre, tenir-ne molts més no afegeix felicitat. Els diners al final són una eina que ens hem inventat els humans per defensar-nos i per adaptar-nos millor al futur. No ens fan feliços, el que ens donen són eines per defensar-nos. Si un dia estem malalts, si un dia perdem la feina, si un dia ens separem, si un dia no podem treballar més, si un dia hem d'assumir un dentista, tenir diners no és que ens faci feliços, però ens permet tirar endavant.
Parlàvem abans de la societat del benestar i on els joves sovint veiem que volen gaudir immediatament de luxes com viatjar, tenir mòbil, sortir a sopar cada setmana. Quina opinió tens també sobre aquesta tendència i si és incompatible amb estalviar?
Es pot fer tot si el pressupost ho permet. Si nosaltres quan vam començar a estalviar, quan vam anar a viure junts amb la meva parella, doncs el primer mes li vaig dir, mira, estalviarem 500 euros al mes. Guanyàvem 1.000 euros cada un, li vaig dir, guanyem 2.000, estalviarem 500. I recordo que em va dir, però aquests diners són per anar a vacances? Dic, no, aquests diners són estalvi per tota la vida, mai més els tocarem. I diu, però home, però per qui seran? Pels nostres fills? Dic, no ho sé, perquè no en tenim de fills encara, però per nosaltres no seran, passaran de generació en generació. Són uns diners que s'acumulen i els posem a treballar per nosaltres. Però un cop el pressupost diu que hem d'estalviar 500, si aquell mes ens en sobren 800, els altres 300 podem fer el que vulguem. Podem anar de festa, podem anar a Eivissa, podem anar a, no sé, a qualsevol cosa, de festa major, podem anar a sopar. Un cop el pressupost està cobert, i això és el primer dia del mes quan cobreu, la part del pressupost d'estalvi es treu del compte. Tot el que quedi allà s'ha de gastar. Llavors cadascú que s'ho gasti com li vingui de gust.
I creus que els joves avui dia tenen una visió diferent sobre els diners i l'estalvi en comparació amb generacions anteriors? Pares, avis...
Jo diria, però no vull semblar boomer perquè sóc de la generació X, si algun jove ens escolta, a veure, la gran dificultat dels joves avui en dia és el preu de l'habitatge. El preu de l'habitatge ha pujat moltíssim, per no dir que el que ha passat és que l'euro s'ha devaluat moltíssim, o si no sabem si és que l'habitatge ha pujat o és que la moneda amb la que ens paguen el sou s'ha devaluat respecte als metres quadrats d'habitatge, i això és el gran canvi de la generació Z que estan entrant al mercat de treball, que els hi paguen 1.000, 2.000 euros, i quan han de llogar un pis també val 1.000, 2.000 euros, per tant, teòricament s'haurien de gastar tot en habitatge. Això abans no passava, hem anat a molt pitjor. Llavors, no és tant culpa d'ells, sinó culpa de que el sistema capitalista, amb temes de l'equilibri entre ingressos salarials i habitatge, doncs està molt pitjor que abans. Això que deies abans de si els catalans tenim un tabú amb els diners, no ho sé, però el que sí que tenim és un problema amb l'habitatge gegantí. A nivell mundial el problema és greu, però a nivell català encara és pitjor, perquè les regulacions i lleis que s'han fet per intentar solventar el problema de l'habitatge s'han fet des d'una visió populista d'esquerres, molt tipus comuns, molt... Bueno, populista d'esquerres, que ha donat resultats pitjors que si no s'hagués fet res. O sigui, la regulació ha empitjorat el mercat de l'habitatge. Abans era complicat i les regulacions han fet que quasi no existeixi el mercat del lloguer, per exemple. És inexistent. No és que sigui car, és que és inexistent. O sigui, fa 10 anys a Sant Cugat tenia centenars de pisos de lloguer o d'habitatges de lloguer i ara poden haver 10, 12, 20, res, no hi ha res. L'única manera d'arreglar... Bueno, tampoc és que jo sigui un ministre d'Economia, però l'única manera d'intentar arreglar el mercat de l'habitatge serien tres o quatre coses. Són, un, seguretat jurídica, de manera que els propietaris dels habitatges els vulguin posar de lloguer sense por de que els entrin ocupes, de que els impaguin el lloguer, de que els hi facin malbé, de que puguin fer fora la gent que puguin recuperar l'habitatge. La segona, que tota la metròpoli estigui ben connectada per rodalies i ferrocarrils, que sigui el mateix viure a l'Eixample de Barcelona o viure a Mataró a nivell d'anar a la feina, o sigui que Renfe sigui confiable, cosa que ara no passa, i per tant, gran part de la població que ha de viure al centre de Barcelona se'n pugui anar als afores i això permeti baixar una miqueta la pressió sobre el preu del lloguer, i després l'únic que es podria fer és intentar augmentar l'oferta, o bé reformant pisos antics, o bé dividint-los en pisos més petits, o bé construint més, o bé comunicant millor a tothom, o bé permetent teletreball a gent que visqui més lluny, etc, etc. Però regulant, prohibint, posant impediments, culpabilitzant els propietaris, els grans tenidors, a tota la gent que té habitatge, l'únic que fan és que la gent que té habitatge o el vengui o el deixi buit, perquè tenen por de llogar-lo. Llavors això l'únic que fa és empitjorar el mercat.
Quines són les teves recomanacions pels joves que volen començar a gestionar els seus diners de manera responsable? Si és que si els hi pots donar algun consell per començar a gestionar una mica els diners de manera responsable.
Que estudiïn, primer que estudiïn, perquè si no estudien, i quan dic estudiar vull dir anar a la universitat, si no estudien estaran cobrant el mínim que es pagui allà on visquin. Només estudiant a la universitat podran aconseguir sous d'entrada en el mercat laboral per sobre del mínim, per dir alguna cosa, el doble del mínim. Doncs si el mínim és 1.000, doncs podran cobrar 2.000 en lloc de cobrar 1.000, i això fa una gran diferència, perquè cobrant 1.000 estalviar és molt difícil, cobrant 2.000 és molt més fàcil. El segon consell seria que es busquin una parella, perquè tot el que costa diners si ets tu sol és molt més barat si sou dos, i qui diu dos vol dir 4 o 8, o sigui, compartir pis amb tanta gent com pugui ser possible. Vale? Si és la parella, doncs millor, perquè tindreu escalf a les nits, i si no hi són amics, doncs tindreu gent que us vigila, que us dona suport, que us anima i que us fa la vida més divertida. El tercer consell seria anar a l'estranger directament, o sigui, si aquí us tracten malament, estem a la Unió Europea, allà on us paguin millor aneu-hi, ja tornareu, i si no torneu és perquè esteu bé allà on heu anat. El meu germà viu a Amsterdam, la meva germana viu a Suïssa, la meva cosina viu a Copenhagen, l'altre cosí vivia a Singapur, és igual, allà on us paguin bé hi aneu, que per això heu estudiat. I sabeu que sempre podeu tornar a casa. I si no és per treballar, perquè el mercat de treball està destruït o el mercat de l'habitatge no funciona, doncs ja tornareu quan us jubileu. I quarta, fer un pressupost de seguida, comenceu a viure plegats. Igual que nosaltres el primer mes vam fer un pressupost que deia ingressos 2.000, estalvi 500, doncs quan comenceu a viure amb una parella, després de verificar que és la parella que correcta, que això per fer-ho és anar-se'n de vacances una setmana amb la motxilla, heu de fer un pressupost i ser escrupolosos respectant el pressupost d'estalvi. I ja està.
Vist així, sembla molt fàcil, Teodor.
És molt fàcil.
Vols dir que ens compliquem més del que sembla?
No, no és que ens compliquem, però el que deies abans, Eva, com que els diners són un tabú, no se'n pot parlar. Llavors, què vol dir? Que normalment els joves, quan troben una parella, com que els diners són un tabú, no en poden parlar, i llavors tot es manega malament perquè no se'n parla, i com que no se'n parla no hi ha pressupost, no es deixen les coses clares, no es diu el que es pot gastar i el que no es pot gastar, el que s'ha d'estalviar, el com s'ha d'invertir, tot això no es parla, i al no parlar-ho es va enquistant.
El 2023 vas treure Fer diners, i em consta, perquè així també ho has explicat als teus subscriptors, que aviat tindran un nou llibre teu. Ens pots avançar una mica de què anirà, si tindrà més consells sobre com estalviar o com fer pressupostos? Què ens pots explicar d'aquest nou llibre?
El mes de juny anunciarem que el llibre surt al setembre, anunciarem a les llibreries que el llibre surt al setembre, que el poden encarregar. Llavors al setembre, no sé quin dia, si a principis o a mitjans de setembre, sortiria la continuació o el llibre complementari al Fer Diners. No explicaré ni com estalviar, ni com fer pressupostos, ni res similar, perquè ja ho he explicat en el Fer Diners. En el Fer Diners vaig intentar ser bastant exhaustiu amb tot el que seria fer diners. Llavors el segon és gastar diners.
Gastar diners d'aquests que en el teu pressupost et pots gastar, eh? Entenc, Teodor?
Sí, primer els fas i després te'ls gastes. Per això jo deia, quan em dius, però els joves poden anar de festa, poden gastar com vulguin. Si heu fet diners i heu respectat el pressupost, arribeu al segon llibre i ara toca gastar-se'ls. Perquè jo deia que estalvies antisistema, però gastar-se'ls alegrament també.
És que vivim en una cultura també del... Avui estem aquí i demà no ho sabem. Anem a gastar. No trobes?
Sí. No estic en contra de gastar. Per això el segon llibre, que torna a ser una miqueta com... Anava a dir punky, perquè gastar diners també a la gent li costa molt dir que gasten diners. Se'ls gasten, però no s'atreveixen a verbalitzar-ho. M'he comprat un Ferrari, no? Sembla que estiguis boig, perquè segueix sent un tabú. És un tabú els diners en general, tant estalviar com gastar-se'ls. Però si has fet un bon pressupost, has estalviat, portes 20 anys estalviant, has invertit correctament, per què no t'hauries de poder comprar un Ferrari? O per què no hauries de poder anar al Festival de Cinema de Toronto, si és el teu somni? Fes-ho, perquè ens estem morint. Mira, aquest matí parlava amb una parella d'inversors, els truco i em diu, mira, s'ha mort el Joan. Hòstia, saps? 55 anys, mort de càncer. Per tant, estalvieu, feu pressupostos, però recordeu que l'objectiu dels diners, com que és una eina inventada pels humans, és gastar. Gastar per viure, per fer coses i per aprofitar el temps que ens queda.
Teodor, moltíssimes gràcies per atendre el Microfons de Cugat Mèdia i restem a l'espera d'aquest nou llibre sobre com podem gastar diners.
Sí, tinc algú que m'ha dit, no, però gastar diners és superfàcil. Podria ser, però jo dic gastar diners amb seny, gastar diners després d'haver-los fet. Per tant, no serà tan trivial. Gràcies, Eva. Gràcies, Cugat Mèdia.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, castellà.
L'estiu tenim poques ganes d'encendre el forn o el foc durant massa temps i és que una bona manera de combatre les altes temperatures és amb receptes fresques, amb què puguem passar millor la calor. Precisament d'això volem parlar avui a la nostra secció de gastronomia i per això marxem al Prat. Víctor Asensio, molt bona tarda, et trobes molt ben acompanyat, oi?
Doncs sí, Carme, sóc amb la nostra experta Clàudia Sanfeliu, amb qui volem parlar, com bé deies, de diferents opcions que ens ajudin amb aquesta calor que ara sí ha arribat per quedar-s'hi. Plats frescos com amanides, cremes i altres elaboracions que segur ens ajudaran a passar millor la calor. Bona tarda, Clàudia.
Hola, bona tarda.
Quina calor està fent.
Sí, sí.
Vens amb un gelat a la mà.
No, però quasi, eh?
Gairebé, no?
Sí, sí.
Quins aliments podem trobar a l'estiu que ens recomanis per poder menjar per passar aquesta calor?
Mira, jo sóc molt, molt fan del meló, que encara li queda una mica per arribar, tres setmanes o així, però ja el tenim a tocar. I així, tal qual, eh? Sense gelat ni res. Molt bo.
Després, meló del Prat, a més, que és molt dolç, ja ho sabeu.
Sí, sí, que és recomanar molt. Està sent una mica de perill d'extinció, podríem dir, però s'està recuperant. Després... préssec, síndria, cirera, però...
Préssecs en tenim de molts tipus, no? Sí. Tenim el de vinya, tenim el d'aigua. Quin és millor ara per l'estima? Suposo que va a gustos, però...
Va a gustos, però com més aigua el cos millor, no? Vull dir, això és la base de les fruites d'estiu. Quan més aigua, més refresca i va millor pel cos. També beure molta aigua, tal qual, en plan freda, que això també a vegades s'oblida. I després, no sé, tot tipus de gelats amb fruita, també, si et fas toques i no li afegeixes molt de sucre.
Com podem fer gelats a casa?
Vale. Sí, és molt fàcil, eh? O sigui, gelat, si ens anem a fer un gelat molt complicat, té la base de crema i tal, però amb la fruita tens un avantatge que molts d'ells pot ser més que gelat, granitzats. Llavors, tu agafes qualsevol fruita, si tens Thermomix millor, si no amb Turmix, la tritures bé, i o bé la deixes tal qual o la coles fins a tenir el suc d'aquella fruita. Després fas un almíbar, que és una tassa de sucre per una tassa d'aigua, deixes que arribi a ebullició, ho apartes, ho deixes refredar una mica i ho afegeixes a la base. barreges la base de la fruita i tal, i en un tàper d'aquests més bé amples, al congelador. Quan estigui congelat, a la Thermomix o on sigui, ho triturem tot. O
si pot no, ser la mateixa de la exacta,
sí, o si no, les típics motlles aquests de paleta, ho poses allà i ja està, no és...
Per tant, molt més fàcil del que podria semblar, no? I això pot ser unes postres fresquetes. Podem substituir el sucre amb alguna cosa?
Sí, amb eritritol o amb qualsevol altre...
Ara m'estàs parlant en xinès.
En plan, amb sucre invertit o sucres aquests que tenen menys sucre com a tal. Però que també et dic, pel que li poses, tampoc el que li posis sucre, eh? El sucre és per gelificar. Si no, si no li poses, faràs més com un glaçó amb gust de fruita que no un granitzat o que un gelat, però... Després a qualsevol, en plan, pots fer polos aquests una mica més diferents. El de síndria, posar-li una mica d'albaca, fas alguna cosa, o menta, fas alguna cosa més
elaborat, no?
Més elaborat, i és superfàcil, és el mateix procediment, tallant les aromàtiques i ho posem. Després ara també s'ha posat com molt de moda pel Pinterest i per aquestes coses, fer això el que he dit, fas un suc de llimona amb el sucre, ho barreixes, i li poses enmig uns quants gerds. Llavors et queda la paleta amb els gerds allà ben col·locats, que és la cosa més fàcil del món, però això ho fas per Sant Joan i et quedes amb tots els convidats que portis, eh?
Vinga, doncs ja tenim els gelats, ja hem pogut fer aquest berenar o potser fins i tot les postres, no? Però si anem a un plat principal, què ens pot recomanar? No són unes cremes fredes, potser poden ser una bona opció?
Mira, justament ahir escoltava a l'Ada Parellada que parlava del gazpacho típic que es fa aquí, el gazpacho d'Andalusia, però que ella deia... que és una cosa que vaig estar mirant i sí que té raó, que si tu fas el mateix que faries d'una tomato soup d'aquestes d'Anglaterra, que poses a fornejar les verdures i tal, i les refredes, et queda un gust més concentrat, que és una cosa que sempre diem, no? Les cremes de verdures, fredes, la verdura està crua, i és una idea que tenim nosaltres al cap, perquè si tu fas una crema de carbassó tal qual la fas a l'hivern però la deixes refredar, i això sí que li has de posar pues, una mica més de sal perquè tingui més gust, algunes aromàtiques, però la base és exactament la mateixa. Després sí que ens anem a gazpachos o cremes fredes tal qual, i pots fer gazpachos del que sigui, de síndria, de préssec, de prunes, de meló, perquè canvis el tomàquet vermell, el tomàquet pera que ho fa del gazpacho, pel tomàquet d'aquests més verds, més... I queda també molt bé. Després vaig veure una cosa, que això ja és més modern, d'una noia que segueixo jo i que m'agrada molt, que feia un gazpacho de Hilda. O sigui que no deixa de ser una crema freda amb olives, les piparres fresques, li posava una mica d'anxó i queda algo, pues, bastant...
És una crema, sí, però... amb aquell gust de la Hilda. Ah, que interessant.
Bastant més diferent del que estem acostumats, podríem dir, però que es pot fer cremes fredes del que sigui. I no ha de ser tampoc com una crema freda. Vull dir, ara està molt així de moda també els sashimis o aquestes coses, que és peix cru, i en lloc de posar una salsa, m'invento, lo típic de massararum soja i tal, ho emplaten i li posen una mica de salmorejo, de gazpacho. Llavors queda com aquest gazpacho sobre el tataki i es fa un plat principal com a tal.
Interessant. Una cosa que no sé si això també és una bona idea, per exemple, amb la síndria, que, si no vaig errat, és remotament de la mateixa família que els cogombres, si tu sí talles una miqueta més de pell, la part blanca, aquesta que sempre descartem, no, d'una síndria, et dona aquest punt de cogombra, no? I gairebé sembla un gazpacho de tomàquet.
Sí, et dona aquest punt de cogombra, i et pots estalviar el posar tant cogombra, perquè hi ha molta gent que no li agrada.
O fins i tot no se li posa bé. No?
Exacte, no li senta bé. I ara està, això es porta molt al no posar cogombra als gazpachos. Jo personalment sé que li poso, però...
La gent d'Andalusia s'escandalitza molt quan sent gazpacho de síndria, per exemple, o no és tant com la paella, no?
Jo tinc família a Andalusia, i bueno, la meva àvia era de Jaén, i ella feia el gazpacho típic, el del poble, aquest que encara...
Tomàquet amb all, no?
Aquest que encara veus els tropezones, que no el passava per ni el colava ni res, tal qual. I a l'ametller sempre ella anava a comprar, i algun dia així que es trobava creativa sí que comprava aquests de remolatxa... però que no era algú...
Sí, però és com que li diem un gazpacho, però bueno, va, ho acceptem,
sí,
no?
Sí, exacte.
Més coses que també estan de moda, el poke bowl. Uf, ai, no t'agrada això?
No, a mi m'agrada molt el menjar japonès. El japonès com a tal, el sushi, això, m'encanta. El poke bowl, com a concepte, em sembla bastant trist, perquè si tu mires la veritat el que és el Pokéball hawaià, no és el que ha arribat aquí. El Pokéball hawaià és la base d'un tartar de tonyina macerat, el peix macerat amb bol i amb quatre verdures. No és el que tenim ara d'una mica de tot, que això està bé, no deixa de ser un plat combinat, però com una manera freda, o sigui, és això, el concepte mateix. Però jo crec que és una manera fancy de dir-li a una amanida d'arròs de tota la vida.
I d'encarir el producte.
I d'encarir el producte, no? Perquè una amanida d'arròs, si la diferència és que li estàs posant un salmó cru, ho fas a casa, i és que no són 8 euros i mig, que et costa un Pokéball ara mateix, són 4 o 5, depèn del peix que li posis.
Doncs vinga, va, travessem ja els oceans, no? Perquè al final Hawaii està al Pacífic, no? Passem del Pacífic, passem a l'Índic, passem a l'Atlàntic i arribem aquí a la nostra terra amb l'esqueixada, va. Vale. Esqueixada, carpaccios, tota aquesta...
Jo crec que ara estem posant-li el nom de carpaccio a tot.
Qualsevol tall fi, no?
Tall fi. I és que no deixa de ser una amanida tota la vida, perquè ara carpaccio de tomàquet, vale, és que estàs passant el tomàquet per una mandolina i l'estàs posant 3 trossos de formatge fresc, 4 nous i una vinagreta com cal. Si això li hem de dir gazpacho, li diem, però no crec que sigui un carpaccio. O sigui, és una amanida de tota la vida que està boníssima, però que hem de deixar com de dir aquestes coses,
de posar els noms com toquen, no?
Efectivament, un carpaccio com cal és el de vedella a l'italià de tota la vida, amb parmesà, rúcula i pinyons.
I una mica macerat o no?
Sí, bueno, sí, depèn, jo sí que li poso una mica de mostassa, una mica d'oli, vinagre, però tampoc ens anem massa, jo crec, eh?
I l'esqueixada?
Bueno, l'esqueixada jo crec que és un plat... Ara està... L'esqueixada no és aquesta temporada, és el febrer... O així, si no, la gent de Vilanova que m'estigui escoltant, que no em mati. Però és que és una amanida freda de tota la vida, que sí que això sí que li han de dir pel seu nom, perquè està molt regulat què porta. Porta escarola, porta bacallà de salat, porta olives negres i porta romesco, no? Porta, si no m'equivoco, no porta gaire cosa més.
L'empedrat també, que és una altra amanida freda,
sí,
també.
Sí, l'empedrat, és que és això, o sigui, són amanides fredes, que és ceba, tomàquet, pebrot verd, tallat fi o no tan fi, depèn dels gustos
de gust.
I li pots posar cigrons, mongeta blanca, llenties, li vols fer una vinagreta...
Sense caldo, això sí que han de ser,
sí,
molt colats,
sí,
no? Imagino.
Aquest, sí, en plan d'aquestes de pot ben netes i si la vols passa una mica per la paella, però tampoc...
Tampoc cal.
Tampoc cal. I aquí sí que pots estirar-te a fer coses diferents en el sentit de... Bueno, em ve de gust algú així més diferent. Pues, talles i fas un pico de gallo mexicà, que és tomàquet, ceba, cilantre, advocat. Bueno, a l'advocat se li afegeix el guacamole, però ho talles tot. És una manera de llegums amb monxeta i tal, de putíssima mare, o sigui, molt, molt bona, i que és algú que surt de lo diferencial que tenim aquí. Però és que, com veus, tampoc t'estàs anant a... Bueno, sí que l'advocat no és gaire d'aquí, però no t'estàs anant a res fora de lo normal. Això, un tàper per venir a la feina, quedes com un campió. Després, amb cigrons, tomàquet, ceba, igual, tonyina, li pots afegir ou dur... No sé, crec que les amanides fredes donen per
molt de joc, no?
Sí, ma mare és molt, molt, molt fan d'elles i cada setmana fa coses així diferents.
I no cal tampoc fer aquells àpats tan pesats com fem a l'hivern, no? Que hem de conservar més la calor, perquè ara calor ja en tenim de sobres.
No, jo soc molt bastant fan d'això d'un ajo blanco, que no vull dir que és una crema freda, amb algo a la planxa, i jo amb això, i és que em quedo tipa... No?
Va, ensenya'm a fer un ajo blanco, que no n'he fet mai. Com ho faríem?
Mama, no t'enfadis, jo crec que és... Primer, sobretot, a l'ai... 4 o 5 dents d'all, li treus el germen.
Sí, diguéssim la part verda,
la
no?
La part verda de l'interior. Això és superimportant, perquè si no...
Pica una mica,
no, sí. I no tornareu a fer ajo blanco en la vostra vida.
Estareu menjant ajo blanco tota la setmana, no?
Sí.
Va repetint.
Llavors, la motlla del pa del dia anterior, que el pa, amb la calor que fa, amb mig dia està
sec, sí.
La motlla del pa del dia anterior, amb aigua molt freda. Si li voleu posar, em remullem aigua amb gel ja directament. Això, Thermomix... ametlla blanca sense torrar, també, si la vols posar en remull o no, això del gust de consumidor, tot junt a la Thermomix, un raig fort de vinagre blanc, oli, sal,
i que vagi
fent. I que faci tritures, i si vols emulsionar o colar-lo, en plan, hi ha gent que ho cola, i després ho tornes a emulsionar amb una mica d'oli d'oliva, ho facis al final perquè quedi com una crema així més espessa, és que ja està, és molt fàcil.
Boníssim.
Per decorar sí que queda molt bé un raïm verd, mm-hmm. perquè és el contrast Ostres. Aquest amb el dolç, el fort, l'all... Jo ho recomano 100%.
I una altra recepta que ens puguis recomanar per acabar? Que em diguis, aquesta no us la podeu perdre aquest estiu.
Bueno,
i a més sempre amb productes, si pot ser, no? Locals sí. de proximitat del mercat, no envasats en no, plàstic, no, ja ho sabeu.
Jo soc molt fan del producte de mercat, eh? Jo us anava a dir que ara que ve Sant Joan, que ho tenim a tocar, que si sou anfitrions, us estireu una mica a fer coses vosaltres, a fer la coca a casa, fer... No sé, hi ha moltes receptes d'això d'amanides, tal, per Sant Joan, que un sopar ja ho sé, però és un sopar que, pues... has de menjar perquè després
sí, perquè festa, després ve la festa, no?
I pica fort.
Sí.
Però algú diferent. Ara està molt de moda, és una mica més complicat, però gelat de coca de Sant Joan, no sé si l'heu provat,
no.
Però hi ha una gelateria de Barcelona que el fa molt bo i que per fer-lo a casa sí que és una cosa ja una mica més
complexa.
Més complexa, però si us atreviu és molt divertit de fer. És una base de gelat de vainilla. Òbviament, si ho feu barrejat amb un gelat de vainilla, no sé com quedarà, però bueno. I la fruita confitada talladeta i sí, amb una mica de pinyons i una mica de coca talladeta.
Molta gent no sap on comprar la fruita confitada.
El Ramonet del Nara.
Aquí al mercat, no? Bueno, en aquest cas sí. una botiga o als mercats.
Sí, però aquí al Prat tenim el Ramonet del Nara, que a aquesta època, i sobretot per panellets i aquestes coses, és el meu secret ben guardat, perquè sí. ho té bastant a bon preu comparat amb...
I a més producte bo,
supermercat,
no?
Supermercat, ell té la seva que els porta cada any i... A veure, si us voleu estalviar, perquè a més són coses que són que piquen a la butxaca, que són cares, i com tu posa granel, pues, vulguis o no, s'ha de
I por. Si no, sou del Prat, doncs això, mercat
sí.
una botiga
sí.
de confiança.
I supers també ho trobes, i coses així com d'especialitat en plan de granel, de reposteria... Ho trobes.
I podeu comprar a l'Albert, eh? Ja sé que molta gent li té com molta mania a la
fruita verda.
Que no sé què és, que deu ser meló, no?
Diuen que és meló, sí, jo crec que és meló.
Deu ser meló. Bueno, doncs
amb no... molt de colorant, un meló amb molt sí. de colorant verd.
Però que és bona, que no, sí. no l'aparteu. Respecteu també la fruita confitada, eh? Que hi ha gent que l'aparta. No, això és un sacrilegi.
No.
És un sacrilegi. Doncs, Clàudia, moltíssimes gràcies. Ens has refrescat la tarda i segur que hem pres molt bona nota d'aquestes receptes.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. És tot, Connectats. Fins la setmana que ve.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Tort de sobte es troba sent el jove del relat, mou els dits amb sorra i puja el cap per fer-se gran. Fa el camí final fins les pedretes que es claven. Creu el bosc i escolta el vent de la platja. I si fos incert les paraules que va dir, i si fos real i tots els somnis quedarien, volten pel seu cap, poguessin dir-li fes pujar, i potser per això l'espera.
els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Piedra a través del cristal.